Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. La justícia ha donat la raó en fins a quatre ocasions a l'Ajuntament de Sabadell per haver multat les empreses subministradores, unes companyies que havien tallat serveis bàsics a famílies en situació de vulnerabilitat. Quatre dels 14 contenciosos presentats per les empreses s'han resolt de part del consistori local, mentre que en tres casos més la justícia ha fallat a favor de les subministradores. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, insta les elèctriques a canviar d'actitud i asseure's a parlar amb l'administració per trobar una solució a la situació dels col·lectius més desafavorits.
Que aquestes companyies, aquests grans oligopolis, no ni tan sol tinguin aquesta educació per poder trobar-se amb els representants polítics d'aquest país i trobar una solució a un problema que és molt gran, perquè estem parlant de milions d'euros de deute de les famílies, que és ara on estem. Estem en una situació molt complexa i aquestes famílies no poden tenir aquest deute. Per la qual hem de trobar entre tots la solució per poder fer front a aquests deutes.
Sabadell és el primer municipi de tot l'estat que posa multes a les energètiques per talls de llum indeguts o mala praxi, un total de 14 sancions que superen els 140.000 euros. Així arrenca el Notícies Migdia d'aquest divendres 9 de novembre.
Titulars.
El govern municipal acaba de presentar el projecte de pressupost per al 2019. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Sabadell tindrà uns comptes de 224 milions d'euros, el que significa un increment de 20 milions respecte als números d'aquest any. L'alcalde, Matías Sarracán, ha explicat juntament amb els tres tinents d'alcalde que el pressupost vol impulsar el teixit associatiu i alhora millorar la qualitat dels serveis externs.
Prepara una exposició sobre la relació entre la ciutat i el cinema.
Amb una data encara per concretar, la mostra, comissionada per Albert Beorlegui, periodista i expert en cinema, vol incloure el material que ja té catalogat la ciutat, però també articles o documents que guarden els cinèfils sabadellencs. N'ha parlat Miquel Soler, regidor de Foment de les Arts Audiovisuals, al programa Al Matí.
Objecte. Coses que no s'hagin perdut d'alguna estrena o d'algun element que caracteritzi el cinema i la ciutat. Cinema i Sabadell són els dos elements que volem que aquesta exposició, doncs, al final sigui una suma i serveixi no només per la nostàlgia, que també, que està molt bé i que és molt sana, sinó també per l'aprenentatge de molta gent jove, doncs, que sàpiga la vinculació que va tenir en el passat, també en el present, però molt en el passat, aquesta ciutat i el cinema.
Miquel Soler també ha avançat que l'Auditori Casal Pere IV al carrer Lassi es reconvertirà en una sala de cinema municipal.
La prèvia del València Mestalla Sabadell comparteix protagonisme avui a partir de les dues al programa Hotel Suís amb el precipitat adeu de Miquel Benítez.
El fins ara tècnic de l'OAR Gràcia plega perquè considera que ha arribat l'hora de tancar el cicle i qui agafa les regnes de moment de forma provisional és el fins ara segon entrenador i exjugador Gerard Gomis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió meteorològica de la mà de la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, encara mantenim alguns ruixats cap a les comarques del Barcelonès, també fins i tot en punts del Maresme. Són pluges, són ruixats que han d'anar menys durant aquestes properes hores. De fet, a primera hora de la tarda ja hauran desaparegut. I això vol dir que tindrem una tarda força més estable que el que hem tingut al matí amb aquestes pluges que han estat força destacades a bona part del territori. També cal destacar aquest vent que ha d'anar bufant, sobretot de direcció nord cap a la tramuntana i cap a les comarques de Girona, o bé aquest vent de mestral que també bufarà reforçat en punts del Camp de Tarragona o bé de les Terres de l'Ebre. aquest vent també farà a la vegada que la sensació de fred sigui una miqueta més marcada, sobretot de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació del transport públic. David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments hem d'advertir els usuaris de metro que per una incidència tècnica la línia 4 de metro, la línia groga, funciona entre Selva de Mar i Trinitat Nova. La resta de línies de metro, però autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen sense problemes destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors. No obstant, recordeu que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a la xarxa viària, a aquesta hora hem de destacar alguns problemes a la ronda litoral en els dos sentits de la marxa. Hi ha trams de circulació lenta en aquesta via, tant en sentit Llobregat com en direcció al Nus de la Trinitat. I també cal destacar que ja s'ha reobert un carril a l'AP7 que havia quedat tallat a conseqüència d'un accident a l'altura de Barberà del Vallès i que provocava retencions durant 8 quilòmetres en sentit Martorell.
La notícia del dia.
Segueix el litigi entre les elèctriques i l'Ajuntament. Després de les 14 sancions imposades pel consistori, les empreses subministradores han presentat contenciosos administratius. Ara ja hi ha 7 resolucions sobre la taula, 4 que donen la raó a l'Ajuntament i 3 més desfavorables. Quan encara queden 7 per resoldre, presentats, en aquest cas, recursos presentats per les energètiques, el govern creu que aquesta disparitat de criteri es deu a l'opinió del jutge.
Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social, apunta que és moment d'exigir a les empreses energètiques.
Ha arribat el moment d'exigir a les elèctriques que complen amb el que no estan complint de la llei. Bàsicament, estem parlant dels fons que possibiliten el pagament de les factures de les famílies vulnerables d'aquest país. Les elèctriques no han acceptat posar-se a una taula a signar un conveni amb la Generalitat, els ajuntaments, les entitats socials. I això és, evidentment, inacceptable.
En la situació actual, sense l'aplicació completa de la llei 24-2015, hi ha ajuntaments i entitats que sufraguen els costos del deute energètic de les famílies. Fernández assegura que el consistori sabadellenc no aporta diners en aquest sentit i apunta que té una estratègia diferent.
En el cas de Sabadell, com tothom sap, nosaltres no paguem. I no paguem perquè la llei parla d'un fons que no està creat. I nosaltres volem que aquest fons s'ha de crear, volem que es cregui el fons, però no volem un fons públic. Perquè llavors, si paguen les administracions públiques, què carai hem fet? Per a què volien la 24-2015? No calia fer aquest viatge. Fem prestacions i s'ha acabat el bròcoli. Però no pot ser això, és inacceptable. S'ha de crear el fons que estableix la llei, on les elèctriques han de participar.
Des de l'equip de govern consideren que caldria convocar de nou la cimera amb les conselleries, els 12 municipis catalans més importants, entitats supranacionals i entitats socials per fer complir la llei 24-2015 que no ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional.
Afectats per la hipoteca de Sabadell denuncia un canvi de criteri per part dels serveis socials a l'hora d'abordar els casos d'emergència. La PA afirma que el departament no acollirà aquelles persones que no estiguin empadronades a la ciutat i que fins ara eren remeses a les instal·lacions de Can Marcet. L'entitat ha fet pública la nova situació arran del cas d'una parella que va haver de dormir diverses nits al carrer per aquest canvi de criteri i quan hi havia espai disponible. Per aprofundir-hi, conversem amb el Miquel Adell, membre de la plataforma. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com us assabenteu d'aquest canvi de criteri per part dels serveis socials i per què creieu que han optat per aquesta mesura?
Nosaltres assabentar-se seria precisament el que una de les coses que està fallant aquí. Nosaltres, en algunes situacions, quan com a plataforma no podem donar resposta a algun cas, el que fèiem era portar el cas a unes dependències municipals que hi ha a la policia, i el primer canvi que vam notar és que la gent que treballa allà i que bàsicament l'únic que feia era atendre'ns i deixar-nos passar el que fos, ens va dir que no podien fer-ho sense una aprovació prèvia de serveis socials. Això ja seria el primer canvi. Vull dir, aquest tipus de solucions nosaltres les hem fet servir des de que hi ha a Sabadell. I en els últims un mes, dos mesos, ens hem trobat en algun cas que ens hi posaven problemes i després hi havia trucades per part dels serveis socials per esbroncar-nos per haver deixat algú en aquest lloc d'emergència. A més, en aquest cas concret, el cas de la Somia i el Mohamed, ens hem trobat que quan ahir se'ls va acompanyar a serveis socials ens van dir que no se'ls podia donar cap ajuda a Sabadell perquè no estan empadronats a Sabadell i la segona part també per la nostra opinió molt greu és que no se'ls podia empadronar perquè la seva situació és irregular. Des de la PA sempre diem que el padró és el primer paper que ha de fer algú que vingui a la PA i que no el tingui, perquè creiem que la ciutat ha de saber qui són les veïnes de Sabadell, quina és la seva situació, i que creiem que és el pas previ per anar a fer tot el recorregut de serveis socials que sempre demanem a la gent que exaureixi. I ens hem trobat que aquesta parella no els han volgut empadronar. El motiu que ens han donat és que la seva situació és irregular, quan nosaltres, o sigui, a la PA mai hem preguntat si la situació d'algú és irregular o no. Nosaltres treballem amb totes les veïnes de Sabadell, sigui quina sigui la seva situació. I a més, això no ens ho havien dit fins ara. Per tant, també creiem que és un canvi de criteri. Dir-vos també que aquesta parella havia viscut abans a Barcelona, a casa d'un amic, que no els podia acollir més, i quan no els podia acollir més van venir aquí a Sabadell, ara farà un mes. Llavors, aquesta parella ens ha dit que ells volen viure a Sabadell, que és on estan buscant feina, i per tant, per nosaltres això és suficient. Són veïns de Sabadell i volem una solució per ells a Sabadell. A més, aquesta parella la van enviar a Barcelona amb aquest argument que ja us he dit, dient que com que havien estat empadronats allà, ja els hi podrien oferir una solució. I avui hem parlat amb ells i estan tornant a Sabadell perquè a Barcelona els hi han dit el mateix, que no hi ha cap solució per ells. Llavors, evidentment, aquesta resposta tampoc ens sembla acceptable per part de Serveis Socials de Barcelona, però queda molt fora del nostre abast batallar aquesta resposta, evidentment. I, per tant, com que aquests dos veïns de Sabadell estan tornant ara mateix a Sabadell, nosaltres farem tot el que podrem perquè tinguin un lloc on dormir. No sabem si ho aconseguirem. Ja ho hem dit en roda de premsa, ho hem dit en roda de premsa el 20 d'octubre. La PA de Sabadell està al límit de les seves capacitats i el 20 d'octubre teníem un cas també molt dramàtic en el que estava en un espai d'emergència de l'Ajuntament i que l'Ajuntament li va dir demà has de marxar, una mare soltera amb tres fills. I li va dir demà has de marxar i vam aconseguir donar-li solució aquell dia, després ho havíem intentat molts cops i aquell dia vam aconseguir donar-li solució. Ens vam preguntar en aquell moment què hauria passat si no li haguéssim donat solució i vam preguntar a l'Ajuntament si la seva visió de la ciutat incluïa fer fora gent d'aquests espais d'emergència i que dormissin al carrer. Vam fer aquesta pregunta el 20 d'octubre. Esperàvem no haver de saber la resposta, l'hem sabut aquests dies. L'Ajuntament de Sabadell ha permès que hi hagi gent que, estant en aquest procés d'emergència, dormi al carrer. La Somia i el Mohamed han dormit dos nits al carrer entre que l'Ajuntament els feia fora i nosaltres buscàvem una solució. No hem trobat una solució. Aquesta nit passada han dormit acollits a casa d'un membre de la PA. Creiem, o sigui, estem increïblement decepcionats ja no només pel canvi de protocol, que em sembla gravíssim, que no se'ns hagi consultat i que sigui un protocol que ara mateix deixa sense cap possibilitat d'ajuda a molts veïns de Sabadell. Vull dir, tothom sap que hi ha gent que no té papers i o sigui, no podem tenir una pancarta en una banda de l'Ajuntament dient refugees welcome i estan dient per l'altra banda que se'n vagin a Barcelona, que se'n tornin al seu país. No pot ser, em sembla totalment intolerable. I deia, el 20 d'octubre preguntàvem què és el que vol l'Ajuntament fer amb aquestes situacions i la resposta que ens hem trobat en aquest cas ens sembla totalment intolerable i no volem una solució només per aquest cas. És a dir, aquesta la necessitem i la necessitem ja. Vull dir, nosaltres ho intentarem com a PA, però no sé si podrem, per tant necessitem una solució per aquest cas i per tots els altres. Una de les coses que ens preguntem és, aquest cas va venir per primer cop a la PA el 24 d'octubre i han acabat dormint al carrer. la gent que no ve a la PA, quina és la seva situació? Què passa quan els hi diuen demà has d'abandonar aquest espai d'emergència? I què fa? Vull dir, ens preguntem què passa amb aquesta gent i ens preguntem quina és la resposta de l'Ajuntament.
Clar, heu traslladat tot aquest malestar al consistori, al govern. Manteniu un contacte directe amb les autoritats, amb l'administració local, i també entenc que reclameu un canvi de protocol, que es torni o a la situació prèvia a aquests canvis que ara comentaves, o que s'articuli un nou full de ruta per donar resposta a aquests casos d'emergència.
Sí, tenim reunions amb l'Ajuntament, però ens trobem que en aquestes reunions no s'afronta el problema. Per això avui hem fet aquest comunicat, perquè avui teníem un exemple claríssim, però ens trobem que en aquestes reunions ens diuen alternativament o que no hi ha hagut cap canvi de protocol, que això és mentida, és a dir, jo no sé si tenen un protocol escrit que ha canviat, o potser no, potser abans ho feien d'una altra manera amb el mateix protocol. En qualsevol cas, ens diuen que això no passa, ens diuen que la gent no dorm al carrer, i això ens ho han arribat a dir, i per tant per això estem molt enfadats i per això ho fem públic. A més a més, és a dir, nosaltres evidentment hi ha d'haver protocols, hi ha d'haver unes maneres de fer i que poden ser diferents segons la situació de les persones. Això ho entenem, i entenem que la solució que ens poden donar no sempre serà la solució que nosaltres voldríem, perquè els recursos, siguin els que siguin, són limitats. Però el que nosaltres ens preguntem és si s'estan destinant tots els recursos disponibles a solucionar aquesta situació, a pal·liar els efectes immediats i a solucionar-la a llarg termini. Creiem que no s'està fent. Si s'està fent, no s'està fent amb la transparència necessària, i a nosaltres no ens convenç, i per tant, si les nostres demandes serien que es doni una solució a curt i a llarg termini, que se'ns expliqui el protocol, que se'ns faci, o sigui, que se'ns donin les eines per poder solucionar, o sigui, per saber on hem de portar aquests casos, saber on els hem d'acompanyar, saber quins consells els hem de donar, i també en les nostres demandes hi havia una quarta que pot semblar trivial, però que per nosaltres no ho és, i és que es tracti amb respecte als membres de la PA que col·laboren amb serveis socials en la gestió d'aquests casos. Perquè, com et deia abans, una de les coses que et deia al principi és que arrel d'aquest canvi que no se'ns ha comunicat, quan nosaltres com a PA hem exigit en aquest espai d'emergència que s'acollís algú, i en ocasions anteriors s'havia fet, però després ens trobàvem que a les persones de contacte ens havien trucades de personal de l'administració esbroncant-los, amb una bronca que ens semblaria inacceptable fins i tot per un treballador de l'Ajuntament. A nosaltres, que no som treballadors de l'Ajuntament, que fem això per voluntarisme, vull dir, em sembla també totalment fora de lloc.
Doncs, Miquel Adell, gràcies per atendre'ns i explicar-nos aquesta situació. Des de Ràdio Sabadell buscarem la reacció per part del govern municipal i, en aquest cas, l'opinió del regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, com a persona competent en matèria de serveis socials, perquè ens expliqui si efectivament hi ha hagut algun canvi en els protocols d'actuació o no, i que s'aclareixi aquesta situació. Gràcies per atendre el Notícies Migdia.
D'acord, moltes gràcies.
Notícies Migdia.
I marxem precisament fins al consistori sabadellenc. Allà hi tenim el Pere Gallifa, que ha seguit la presentació fa una estona del pressupost municipal per al 2019. Uns comptes de 224 milions d'euros, el que significa un increment de 20 milions respecte dels números d'aquest any. Pere Gallifa, molt bon dia. Més detalls.
Bon dia, Núria. Doncs sí, el pressupost que ha presentat el govern local avui augmenta en un 10% el que hi havia l'any passat. Com deies, aquest any són 224 milions d'euros, mentre que l'any passat van ser de 204 milions. Entre els objectius que s'ha marcat l'executiu local en aquesta proposta hi ha la recuperació del suport a l'associacionisme a nivells de 2010. Això significa que el pressupost de subvencions a entitats veïnals, culturals i socials augmentarà respecte al 2018. Augmenta augmenta en 177.000 euros i se situa a 1.100.000 euros destinats a subvencions a aquest tipus d'entitats. El segon punt on s'ha volgut posar èmfasi és la millora de la qualitat dels serveis públics externalitzats. Si durant el 2018 es va millorar la qualitat de la plantilla de l'Ajuntament, ara toquen els serveis externs. Qui s'inclou? Doncs, per exemple, el servei d'atenció domiciliària, que se'ls ha presentat un nou contracte, també se'ls donarà més recursos i s'intentaran eliminar les llistes d'espera. També són serveis externs la neteja dels equipaments municipals. Recordem que havia de sortir a concurs per millorar el servei al darrer ple, però que s'haurà de tornar a presentar per un error en les bases d'aquest concurs. I per acabar en aquest apartat de serveis externs, també es milloraran els contractes de les escoles Bressol i el manteniment del rodal. Altres aspectes rellevants de la proposta és la inclusió de l'espai públic com a prioritat el 2019. El tinent d'alcalde d'Ocasió Territorial, Juli Fernández, ha reconegut que no ho havia estat en pressupostos anteriors. Aquest pressupost ha estat presentat per la resta de tinents d'alcalde, Joan Berlanga, Marisol Martínez i també l'alcalde, Matías Sarracán. Es presentarà el pròxim dijous en un ple extraordinari on hauria de ser aprovat en principi amb els vots favorables dels quatre partits de govern.
Gràcies, Pere, per aquesta última hora. Bon dia.
Bon dia.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Anem ja a la pàgina cultural del dia. El veterà guitarrista Xavi Vidal publica el seu nou disc, Canvis, al costat de Jaime Stinus.
D'on surt el sentit de fer grans canvis?
Xavi Vidal va ser el líder d'un dels primers grups de rock català del país, La Gran Aventura, un projecte que va combinar amb col·laboracions amb altres grups, la més sonada segurament amb membres de la mítica banda Pink Floyd, una trajectòria que també ha evolucionat en solitari i que es concentrarà ara a Canvis.
La producció sortirà a la venda el 12 de novembre i inclourà 11 temes de pop rock d'autor a mig tempo. Es tracta d'un treball a quatre mans amb el també guitarrista Jaime Stinus, membre de l'orquestra Mondragón i productor de treballs dels grans noms del pop rock espanyol com Gabinete Cagliari, Hombres G o Loquillo. El resultat ha estat un disc personal, metafòric i amb un gran component de contingut social. Vidal explica que no és una obra lleugera.
És una producció bastant sèria, jo penso que, o sigui, no és la petxanga catalana que estem acostumats a sentir. És un àlbum agut, i la música catalana és més folklòrica i més com d'anar-s'ho a passar bé que no pas per escoltar-ho, no? Llavors, nosaltres no anem per aquest camí, és una altra cosa. Amb tot el background acumulat que tenim, doncs hem volgut fer un àlbum amb totes les nostres influències i un àlbum que parla de l'actualitat.
El concert de presentació serà el dia 20 de desembre a la sala Apolo 2 de Barcelona, tot i que més endavant assegura que farà una parada a Sabadell. De moment, la setmana vinent serà protagonista de la secció L'Alegria de Viure amb Josep Alavedra al programa El Matí d'aquesta emissora.
Anem a la resta de propostes culturals del cap de setmana. Haldor Mar actua aquest vespre a la Cava Urpí.
El cantant islandès repassarà clàssics de la nova cançó que ell mateix va reformular en anglès en el seu primer àlbum, Winds. A més, també inclou els temes del seu segon disc, un treball més íntim i solitari que explica les vivències personals i traumàtiques de la seva infància. El disc inclou 6 peces en català, una experiència que era inèdita per a Haldor Mar.
El Teatre Sant Vicenç estrena La Gàbia de les Boges.
El Teatre Creu Aldenc estrena una nova comèdia que qüestiona dos mons oposats quan el fill d'una parella homosexual es vol casar i cal presentar els consogres. Anna Roca Mora interpreta la promesa, filla d'una família molt conservadora. Són declaracions al programa Amunt al Taló d'aquesta casa.
Veu els seus pares, doncs, que són d'una mentalitat i coneix les altres persones que són d'una mentalitat completament diferent. I clar, vull dir, clar, la Lina es troba una mica, dic, ostres, cap on vaig, no? Cap a quina banda em dirigeixo? Però llavors també una cosa que has preguntat abans, de quins valors, o... Jo crec que un dels valors que pot servir en aquesta comèdia és la cooperitat.
L'obra s'estrena aquest vespre a les 9 i es podrà veure al Sant Vicenç fins l'últim cap de setmana de novembre.
Arriba la 14a edició del festival El Més Petit de Tots.
Fins a 41 espectacles de teatre infantil es representaran a la ciutat en diferents espais com l'Estruc i la Sala Teatre durant tot el mes de novembre. El Més Petit d'Estró s'estrena aquest cap de setmana amb l'espectacle Caché Caché a la Sala Miguel Hernández.
I aquest vespre el principal, Bernstein i Debussy.
Les joventuts musicals faran avui el segon concert de la temporada a partir de les 9 del vespre. Es tracta d'un recital del pianista Daniel Ligorio, que repassarà peces dels compositors Leonard Bernstein, autor de la música West Side Story, i Claude Debussy. L'espectacle East and West Side Story començarà aquest vespre a les 9.
I la Cobla Simfònica Catalana prepara un gran concert per diumenge.
Serà el recital Cercant el camí i servirà també per entregar el Premi Nacional Agustí Borgunyó al mestre Antoni Ros Marbà. El repertori inclourà peces d'Eduard Tolrà o de més composicions contemporànies com Albert Guinovart o Gerard Pastor. El concert Cercant el camí serà diumenge a les 6 de la tarda al Teatre Principal.
Dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tren amb destinació Playoff Descens. Propera parada, Estadi Antonio Puchades.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, setè filial, sí, setè filial en 12 jornades. A partir de 11:45 del migdia, València-Mestalla, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Josep Maria Ferrer, preparador físic del Centre d'Esport Sabadell i escolto els partits a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarlos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Comparteix el Nadal, Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Notícies migdia.
La contraportada.
Sabadell va tenir dècades enrere un estret vincle amb el cinema, no només per les nombroses sales de projeccions que hi havia, com ara el mític Euterpe, sinó perquè, entre altres coses, la ciutat va ser subseu de la Filmoteca de Catalunya. Ara l'Ajuntament vol reunir el màxim de material possible sobre la relació de Sabadell amb el setè art per donar-lo a conèixer en una exposició temporal. Encara no hi ha data per a la mostra perquè ara s'està en la fase de recopilació de tots els elements que s'hi inclouran. Miquel Soler, regidor de Foment de les Arts Audiovisuals al Consistori.
Hi ha molta informació que està perfectament guardada, catalogada, conservada a l'Arxiu Històric de la Ciutat, però hi ha moltes persones que tenen material molt, molt interessant a casa i que potser seria molt, molt interessant que formés part de l'exposició perquè el coneguéssim tots, des de programes, entrades, a material de qualsevol tipus que recordessin, doncs, això, aquests anys del cinema de la ciutat, vinculat a aquests cinemes que dic, o vinculat a projeccions extraordinàries, o vinculat a qualsevol cosa del cinema de la ciutat.
El periodista i expert en cinema Albert Beorlegui, excol·laborador de Ràdio Sabadell, és el comissari d'aquesta exposició. Fins aquí el Notícies Migdia. Marxem. Nosaltres ho deixem aquí, però recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.